Diferència entre brot i rebrot. Doctor Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia. És una diferència més aviat semàntica, eh? Vagi per davant que els anglesos no tenen aquesta diferència. O sigui, ells, per ells és un outbreak, que és un brot, i un rebrot és el mateix. Per nosaltres, la veritat és que no es feia servir gaire aquesta paraula de rebrot fins a aquesta epidèmia de Covid, i sempre parlàvem de brot. Brot és l'aparició, l'acúmul d'un nombre més alt de casos de l'esperat en una zona geogràfica concreta, que això és un brot. I probablement, així segur que hi ha lingüistes que em corregiran, però utilitzaríem la paraula rebrot quan apareix de nou un brot en algun lloc en el qual doncs, abans havien tingut un brot i seria com un segon brot en el mateix indret. Però insisteixo, si algú precisa més la diferència semàntica em semblarà perfecte i n'aprendré. Des d'un punt de vista epidemiològic no té massa interès distingir entre un i l'altre, és el mateix, efectes pràctics.
És a dir, que no té a veure... Apropis el micròfon perquè em diu el Víctor que el sentim pitjor. No té a veure amb la traçabilitat o no? És a dir, amb el fet que els tinguem més traçats o menys traçats, no?
No. O sigui, podem tenir traçabilitat d'un brot i d'un rebrot i podem perdre la traçabilitat d'un brot i d'un rebrot. Per tant, la situació és, si tenim un acúmul de casos, diguem-li com li diem, els hem d'intentar diagnosticar, identificar, traçar i aïllar. I si perdem la traçabilitat, estem en una situació més complexa per seguir-lo.
A veure, l'acúmul, la caparació de Donald Trump del Remdesivir. Això, senzillament, és qui més té en el mercat més diners té més compra i aquí la farmacèutica no aplica criteris d'universalitat d'accés, no?
Jo crec que és una situació molt complexa i que jo crec d'entrada que és una mala senyal per tot el món, és a dir, jo tinc més diners o tinc més poder polític, jo acaparo o faig una compra massiva d'un medicament que ara per ara no és fàcil, diguéssim, que es pugui escalar la producció com perquè ell en compri molt i després la resta també en tingui molt. Jo crec que Europa i l'Organització Mundial de la Salut fan bé en veure aviam exactament com s'ha fet aquesta negociació i aquests contractes, i hi ha certes veus que indiquen que sí, que han fet una compra massiva, però que la capacitat del laboratori per fabricar-ne més, i especialment el fet que hi hagi altres llocs en el món en què sota determinades condicions es podria també fabricar el Remdesivir, apaivaguen una mica el que podria ser l'impacte directe d'aquesta compra amb el tractament dels pacients aquí a Catalunya, a Espanya o a Europa. Però realment, almenys des d'un punt de vista conceptual, jo diria ètic, no és una bona senyal, al contrari. És a dir, jo arribo primer, jo sóc el país més important del món, jo tinc molts diners, la farmacèutica té moltes relacions amb els Estats Units, tot i que és una multinacional, és evident que té un lligam important i un origen als Estats Units, i simplement els he dit, això m'ho veneu a mi, i la resta, doncs mira, que es vagin espavilant com forma puguin, més o menys.
Sí,
no és una bona senyal.
No és un bon senyal, perquè en aquest cas, Gilet, que és la farmacèutica en qüestió, ja Metges Sense Fronteres van dir és inacceptable que aquest fàrmac, que a més s'ha desenvolupat amb finançament públic per poder fer ràpidament els assajos clínics, ara apliqui aquests criteris estrictament de qui ve abans i qui té més pasta és el que s'emporta. Pot compensar l'absència de Remdesivir, tot i que l'Agència Espanyola del Medicament diu que té estoc suficient per abastir els hospitals hores d'ara, però amb l'ús de la dexametasona?
Són combinacions o són associacions de fàrmacs que s'estan estudiant, d'aquest antiviral, el Remdesivir, i probablement d'altres, amb antiinflamatoris, com la dexametasona, i probablement també d'altres, altres tipus d'antiinflamatori. I en principi, jo diria que anem, i els científics que en saben més d'això de tractaments, diuen que probablement anem a tractaments combinats, per entendre. O sigui que sí que un i l'altre, o de la mateixa família, uns i els altres, poden ajudar a tractar. Recordem que això és important, perquè també la gent no es pensi que ens hem quedat sense medicament. Aquest medicament, el Remdesivir, està indicat per pacients greus, pacients amb pneumònia, amb dependència d'oxigen o ingressats en una unitat de cures intensives. Per tant, ara per ara, afortunadament, i tant de bo sigui així, el millor que ens podria passar és que tinguéssim tan pocs pacients que necessitin el Remdesivir que en tinguem de prou i de sobres. Això seria el millor. Però, evidentment, si augmentéssim molt el nombre de casos greus, aquests sí que es beneficiarien d'aquest tractament, probablement combinat amb aquests dos o amb dos de la mateixa família, de les dues famílies, per entendre'ns.
Perquè no heu notat, no? Per exemple, el clínic que hagin incrementat els casos ara ja fa una setmana de Sant Joan.
Estem en contacte amb tots els hospitals de Barcelona i tots ens movem amb xifres relativament baixes, que alguns dies són zero, algun dia es pot ser un cas, dos casos, algun dia t'emportes algun en surt i en tens tres, però després baixes. De tots estem més o menys amb petites diferències igual. Casos greus, pocs, afortunadament. O sigui, malalts que de nou ingressin a unitat de cures intensives, doncs n'hi ha algun, però afortunadament són més aviat pocs. Jo crec que la part principal dels nous casos i els diagnòstics se l'estan emportant, i és molt bo que sigui així, els companys de primària, per una banda, que estan fent la detecció dels nous casos, i especialment aquest augment de casos es deu als estudis exhaustius per intentar no perdre la pista en els brots. És a dir, en el moment que hi ha un brot, Mònica, et pots imaginar que depenent del brot es fan 5, 10, 15, 20, 50 o 100 PCRs a la gent que està al voltant, depenent de quanta gent s'ha de mirar. Per tant, augmenta molt a la capacitat diagnòstica en aquests casos concrets.
Una altra qüestió, la immunitat de grup. Aquesta recerca que ha fet l'IRTA, que diu que potser tindríem una immunitat de grup superior al 6%, que és el que deia el Ministeri de Sanitat, i que ells calculen que podria estar al voltant del 15%, perquè no en tots els casos donen aquests anticossos que detecteu, els, com se'n diuen, que els IgGs, no sé com en dieu.
Sí,
IgGs. IgGs, sinó que senzillament el cos reacciona quan troba la fura bitxo. Aquesta, no? El bitxo, i reacciona, no?
Bueno, això és molt important perquè no és una novetat en el sentit estricte, sí que és una novetat que comencin a haver-hi dades. Nosaltres tenim una immunitat que realment, com moltes coses del cos humà, és complexa i admirable per la complementarietat, no? Una cosa són els anticossos, que és el que havíem mesurat fins ara i que és, per entendre's, el més fàcil, el primer que es mesura. Aquesta és una part important de la immunitat i només es pot mesurar amb aquestes proves que fem d'anticossos. Però això seria com una alarma que tens a la porta de casa, no? S'encén la llum, pap, l'anticossos intenta que el virus no entri o no s'enganxi a les teves cèl·lules. Si aconsegueix passar, o si no n'hi ha d'aquests anticossos, o encara que n'hi hagin, avança. Després, dintre de la casa, tenim un bon gos d'aquests d'atura potent, que són les cèl·lules. Les cèl·lules tenen memòria, estan amagades, no es veuen tant, estan dintre de casa, i quan fem una prova d'anticossos, això ni surt. Òbviament, són unes proves molt més complexes, lentes i molt farragoses de fer, però aquestes que són les que s'estan començant a fer i ja comencen a haver resultats, dius, ei, hi ha una proporció de gent que té aquestes cèl·lules, aquestes famoses cèl·lules T, els gossos de defensa, els gossos policia, que també ajuden a controlar el virus. I encara hi ha un tercer factor que també ens ajuda, perquè en aquest cas, si tot és positiu, tot suma, és que pot haver-hi una part de la població, el que desconeixem és quanta, però pot haver-hi una part de la població que tingui una certa memòria del contacte que ha tingut amb els coronavirus del refredat. No són el mateix, però com que coronavirus del refredat en tenim a punta pala cada any des de fa molts anys, és possible que alguna part del nostre mecanisme de defensa, quan s'enfronti en el Covid, digui, home, no és el mateix, però m'ho recorda i puc muntar una defensa més ràpidament. Aquestes tres fases de la defensa, l'anticòs, la cèl·lula i una certa immunitat enfront als virus del refredat, poden anar sumant petits percentatges, i això fa que, si ho mesurem només d'una manera, doncs aquest 6% famós dels anticossos segurament és més baix i el anirem pujant conforme sabíem quina part de la població pot tenir memòria cel·lular i quina part es pot beneficiar també d'aquesta memòria enfront als altres coronavirus. En qualsevol cas, si arribem al 10 o al 12 és una bona cosa, perquè evidentment hem augmentat molt el percentatge d'immunitat, però recordeu que per parlar realment d'immunitat de grup estem parlant de 60%.
Clar.
De manera que estem lluny encara, eh? Són molt bones notícies, però estem lluny.
Doctor Trilla, que tingui un molt bon dia, una abraçada ben forta.
Gràcies, bon dia.
Adéu.